Hola a tots i a totes. Per fi tenim una nova edició del magazín femení singular del CP Dones, que ja tocava. Teniu que saber que aquí al centre estem tot el dia molt ocupades i tenim poc temps. Aquest número l'hem dedicat a la que ha estat la directora d'aquest centre, la senyora Sílvia. Escoltareu una molt interessant entrevista amb ella, que espero que us agradi. Jennifer i Maribel fan l'entrevista. Els darrers minuts els dediquem al Dia Mundial de la Poesia. Poemes llegits per Eli i Margarita, que estan en un altre centre, i altres poemes escrits per altres dones. Per últim, animar-vos a totes a fer ús de les biblioteques i els seus serveis. Recordeu que tots són gratuïts. Més llibres, més lliures. Arrenquem això. Hola, bona tarda. Avui tenim una edició especial de la revista Femení Singular perquè anem a entrevistar la nostra benvolguda directora, senyora Sílvia Serra, que en breu ens deixa ja que es va dirigir un altre centre. I ha dirigit aquest centre, si no m'equivoco, si no ja s'ho dirà ella, Centre Penitenciari de Dones, més de 10 anys?
Quasi 10 anys.
Quasi 10 anys, bueno. Té molta experiència i segur que moltes coses que explicar. No crec que ens doni temps avui, però bueno, farem el que podem.
Molt bé.
Volia preguntar primer, d'on li ve l'interès per treballar amb els centres penitenciaris?
També des que estava estudiant psicologia a la universitat, que tenia un especial interès amb la gent més vulnerable, amb la gent que tenia més problemes, i en aquell moment el meu interès més especial era amb gent que patia problemes de drogodependència. Vaig especialitzar en l'àmbit de drogodependències quan vaig acabar la carrera i llavors va haver-hi l'oportunitat d'entrar a treballar a presons i buscaven persones que tinguessin formació en aquest tema, no? Perquè era un moment en què el tema de les drogues a presons, especialment l'heroïna, encara estava fent molt mal. També hi havia tot el tema de les infeccions per VIH i suposo que la formació que jo havia anat agafant per l'interès personal que ja s'havia despertat, doncs va coincidir. I així vaig entrar a la meva primera feina a Mont Penitenciari, a la presó de Quatre Camins, quan es va obrir.
Quants anys fa d'això?
Això jo tenia 24 anys.
Ostres, joveneta.
O sigui que fa molts.
Sí.
Ara en tinc 52, o sigui que
ja
fa molts anys.
Fa molts anys, sí. Què és el que s'emporta d'aquí, de l'experiència de treballar amb dones?
D'aquí m'emporto moltíssimes coses. En primer lloc, jo diria que realment viure la diferència de gènere que, evidentment, ho tenia present, però ho he viscut amb vosaltres dia a dia, les necessitats diferents que podeu tenir en relació a la població masculina que està en els centres penitenciaris. He descobert que hi ha molt potencial, que es tracta de donar oportunitats, de fer que la gent pugui tenir més confiança en si mateix, i he descobert que tenim unes carences molt rellevants, que és el suport a l'exterior, per evitar que es puguin repetir circumstàncies en què els aprenentatges que heu fet a fora no tinguin el suport. Això també passa amb la població masculina.
Sí.
Però potser amb vosaltres el que més he après és que demaneu ajut, que admeteu d'una forma especialment curosa, accepteu les suggerències i hi ha un afany de superació que realment és... excel·lent, no? Fantàstic.
Bueno, això ha sigut a nivell personal, no, diguem, i emocionalment?
Emocionalment m'ha tocat molt. M'ha tocat molt treballar amb vosaltres i és una experiència de molts anys. He vist passar aquí moltes noies, jovenetes, dones més grans, amb històries vitals molt doloroses, amb situacions que expliquen molt bé el per què ha pogut passar el que ha passat, tot i que sempre hi ha alternatives. Però emocionalment jo crec que és d'un dels llocs en què deixo part de la meva ànima, part del meu cor, no? I bueno, les abraçades, no? Que sobta que un centre penitenciari una abraçada pugui significar tant per qui la dona, per qui la rep, i tantes històries viscudes. També hem passat moments dolorosos, circumstàncies que hagués volgut evitar a tota costa, però un record imborrable. Un record imborrable de no sé quantes dones he pogut conèixer aquí, però que totes han deixat l'empremta. Llavors hem començat a fer coses molt especials, hem començat amb molta empenta, amb molts projectes, en què vosaltres en sou l'ànima, en què he après molt de veure com, a pesar de les circumstàncies que a vegades són limitadores, tenim una tossudesa fantàstica en voler tirar endavant. I bueno, què us diré, que he deixat, no he deixat, he estat aquí 10 anys de la meva vida que són imborrables.
Idealment o hipotèticament, què és el que milloraria?
D'aquest centre?
D'aquest centre, sí.
Les instal·lacions. No som l'única que ho pensa, ni l'única que ho té claríssim, que un centre penitenciari per dones ha de tenir una estructura absolutament diferent a les estructures clàssiques d'un centre penitenciari. Perquè també les característiques de qui hi està són diferents, per tant, s'ha de pensar i s'hi ha pensat. I jo tinc companyes que també vosaltres coneixeu, com a Paula, que va estar aquí de psicòloga, que han fet sí, projectes molt adaptats a la població femenina, i són projectes arquitectònics que no tenen res que veure amb el model del centre on estem, que per altra banda sabeu que té moltes mancances d'espai i no té res a veure amb els edificis que s'han construït per homes. Per tant, el que més canviaria és l'edifici. Organitzativament també es pot millorar, la participació vostra es pot expandir moltíssim, però penso que ha de ser, sempre ho he dit, un centre urbà, perquè el poder tenir contacte continu i com més millor amb les famílies, doncs és un eix molt interessant per tota la població penitenciària, però per la població femenina més que mai, no? El tema dels fills que puguin venir.
I bueno, què altres coses hauria de millorar el sistema penitenciari?
El sistema penitenciari ha millorat moltíssim, Jo durant els anys que porto treballant a presons, penso que hi ha hagut una millora increïble, increïble amb qualitat de vida de les persones que esteu puntualment un període de la vostra vida a les presons, amb tot el tema de rehabilitació i el tema de donar i buscar i inventar alternatives perquè la gent pugui aprofitar aquest temps. També s'ha impulsat molt tot el que és el contacte amb l'exterior, tot el que és el règim obert, doncs, de secció oberta, els permisos. Per tant, hi ha hagut una gran millora. En què hem de millorar? En que no ens podem quedar al marge del que passa fora. O sigui, som una part de la societat. Quan un arriba a un centre penitenciari perquè li ha passat el que li hagi passat i ha fet el que hagi fet, és un fracàs de la societat i és un fracàs personal d'aquella persona. Per tant, la societat algú té que respondre aquí, no? Té que donar ajut, ha de preparar-se per rebre de nou aquella persona i donar noves oportunitats. Jo crec que nosaltres estem oberts perquè ens coneguin, perquè vegin el que fem i perquè la gent també aposti per fer una col·laboració fora que ajudi que aquesta feina feta es pugui acabar de concloure fora, no? Sí. I les oportunitats, i sobretot no etiquetar. No etiqueti les persones que han estat a presó i no etiqueti el personal, que també tenim etiquetes, no?
Sí.
I poc reconeixement, que no sé si és degut a que ens coneixen poc, a les pel·lícules americanes o a què, però realment la gent té una visió distorsionada, i dic la gent, potser generalitzo massa, però distorsionada de la gent que està complint una condemna i dels que treballem en el sistema penitenciari.
Silvia, tu que tens tanta experiència en treballar entre dones i homes, què creus tu que n'hi ha de diferent?
Home, hi ha diferències increïbles amb les reaccions emocionals, amb les emocions, amb les preocupacions, amb que, i amb perdó dels homes que estan a presó, amb que quan una dona està a presó segueix fent-se càrrec de molts problemes que estan a fora. Problemes de la família, problemes dels fills, i sembla que hi ha una doble càrrega, no? El fet d'estar en un centre penitenciari i el fet del patiment que suposa moltes vegades haver deixat una família fora, que ella, que aquella persona n'era un referent i n'era un puntal perquè la família tingués una dinàmica de funcionament. Hi haurà molts homes que també tenen aquestes circumstàncies, no? Però amb dones es veu molt, es nota molt. Llavors, en el món de les emocions, no? En com es viu, tot el que pot passar dintre un centre tingui que veure amb l'exterior o tingui que veure dintre el propi centre. Amb la capacitat d'empatitzar, amb la capacitat de col·laborar, amb la capacitat d'ajut a les companyes, amb el compromís amb les activitats, amb les ganes de millora, amb moltes coses. És que faria una llista molt llarga. Realment hi ha molta diferència, per això lluitem molt i lluitem molta gent perquè realment la qüestió de gènere es tingui molt clar en el sistema penitenciari i que funcionem en paral·lel a la gran lluita que hi ha també al carrer, no? Per la igualtat d'oportunitats, tenint en compte que les dones partim ja d'una situació una mica més endarrerida que la que poden tenir els homes, no? Per tant, tot costa una miqueta més.
Bueno, ara que te'n vas a un nou centre, quins són els teus objectius, no? De cara endavant.
A mi és una feina que m'encanta treballar al sistema penitenciari perquè afortunadament he vist que la gent se'n surt, no? He vist molta gent tirar endavant, gent que potser no ha sigut a la primera oportunitat, ha sigut a la segona, a la tercera o la que toqui, no? Perquè tothom té el seu moment de canvi i d'oportunitat i en què com una esponja té la capacitat per impregnar-se de molts nous coneixements, de noves oportunitats, per tant, és una feina que realment té els seus fruits. Llavors, com que crec profundament en el canvi de les persones, vaig a treballar al centre penitenciari de joves i jo penso que és un gran repte, que en tinc moltes ganes de treballar en aquell centre. Penso que és gent jove, que haurà tingut molts problemes, que segur que en té molts, i el meu objectiu és oferir, amb tot l'equip que tindré allà, que hi ha gent amb una gran experiència, oferir tot allò que se'ns acudeixi perquè tinguin la possibilitat de millorar i de replantejar-se el seu futur i d'aprofitar el temps. Aprofitar-lo perquè els dies passen els mesos i els anys. Són joves i han de tirar endavant, sí o sí.
I amb la teva presència segur no ho dubtem mai.
Tindrà molta sort.
Sí.
Bueno, ja sabeu que sóc tossuda, que sóc molt tossuda, molt persistent i tot ho vull per abans d'ahir, no? Perquè penso que s'ha de tenir un ritme, una constància i vosaltres l'heu donat. I jo, amb els nois que em trobi allà, vull intentar, no? Intentar amb tot l'equip, perquè és clar, això no ho fas sol, això ho fas amb tot un grup de gent, des de personal de servei interior, personal de rehabilitació, tothom que t'ajuda amb unes fites, no? I que és millorar amb aprenentatges, millorar amb expectatives i tenir reptes i tirar endavant.
Segur que sí, ho seguirà segur.
Bueno, ho intentarem.
Sí.
Ho intentarem, és un plaer tremendo.
Se sent estimada aquí a...
Molt. Molt, molt. Em sento molt estimada.
Has posat de la teva part moltíssim.
No, jo no hagués pogut fer res del que he fet i que no és tant, que és treballar i creure profundament en allò que et dediques amb la teva professió. Jo, si no hagués tingut a tot el personal amb mi, doncs no hagués pogut fer res. Per tant, per davant de tot, l'agraïment a tothom qui m'ha acompanyat en aquests anys, no? I que és molta gent que està al darrere perquè això pugui tenir una qualitat, a pesar d'aquest edifici tan vellet i amb tan poc espai per la intimitat.
I ja que se'n va, que es podria explicar un secret?
Si és molt secret, no?
A que tu vulguis.
Ah, un secret, el que jo vulgui. un secret. Ostres, és que jo no tinc massa secrets. Oh, bueno, sí, bueno, és una anècdota que tampoc és per tant, eh? De satisfacció, no? Com un dia que em van enredar dient que hi havia un problema al menjador i quan vaig arribar al menjador, doncs era el dia del meu cumpleanys, jo quasi no me'n recordava que era el meu cumpleanys, i em va esperar un grup de noies allà per cantar-me una cançó i per fer-me una sorpresa, no? Evidentment jo anava amb cara de circumstàncies perquè dic, oh, com pot ser que hi hagi un problema? I la sorpresa va ser aquesta, no? I bueno, anècdotes, doncs, que... anècdotes que rebo cartes de noies que ja no estan aquí. Cartes que diuen que estan bé i que això emociona molt. I llavors, noies que s'apropen perquè les coses no els hi van bé, no? I que et sap molt de greu pensar que a la presó pugui ser un referent quan un està en llibertat, no? Dius, algú no va, algú no va. No pot ser, no? Que un centre penitenciari pugui ser un referent. És una etapa de la teva vida, però... I això a mi m'entristeix.
Sí, suposo que hi ha gent que s'enyora.
Que la gent està tenint un problema, necessita ajut, però a vegades també pues s'ha de posicionar d'una altra manera.
Sí, clar.
I bueno, això és el nostre ofici, no? Que no tot és a vegades poder dir coses agradables, sinó que moltes vegades corregir conductes pel bé del centre penitenciari, no? Perquè hi ha coses pues, que posen en risc la vida d'altres o posen en risc la seguretat i bueno, doncs tothom, no tothom és igual i hi ha gent que en un moment determinat pues, pot provocar problemes que no els podem prevenir, que no podem evitar-los i que a vegades s'han de prendre mesures que a ningú ens agradaria però que són necessàries.
Senyora Sílvia, senyora directora, ens diu una frase maca que ens quedi de record, no?
Mira, jo és que el que més em ve al cap és que la possibilitat de millorar la vida, millorar el futur, està a l'abast de tothom. Necessita l'oportunitat, que és el que intentem donar-vos i el que la societat ha d'oferir, i també a vegades trobar el bon moment d'aquella persona, no? Que estigui en un moment en què pugui atendre aquella situació i pugui aprofitar-la. Jo el que us diria és que no deixeu mai de lluitar pels vostres somnis, mai, mai. S'ha de lluitar, s'ha d'estar convençut de que es pot aconseguir, que el millor en aquesta vida és sentir-se lliure, i això no vol dir només no estar en una presó, sinó que hi ha moltes altres coses que tenen atrapada i que també has de desfer-te d'elles per gaudir de la plena llibertat.
Sí.
I això inclou moltes coses, no? Inclou des de qui pugui o hagi tingut problemes amb la droga, de qui sigui molt dependent de relacions afectives que potser també li compliquen la vida, i que prengueu decisions. Decisions valorant les coses, valorant pros i contres de tot, però el meu desig és que arribi un moment que us sentiu lliures. I sentir-se lliures és una paraula molt gran.
Sí.
I a vegades passa perquè un mateix s'alliberi de moltes coses, molts límits que un es posa i que no són reals, que penseu en la vostra capacitat, la potència que teniu, i que la utilitzeu i que la traieu. I que no us poseu límits. Allà on vulgueu arribar, allà, tossudes, vinga, a fer camí, persistència.
Sí. Bueno, doncs li volíem donar les gràcies, que no sé si ho he dit abans, però ho torno a repetir, que l'estimem molt, moltíssim, tothom, i bueno, que moltes gràcies, que la recordarem i que l'escriurem.
Sí, segur. Sí.
Espero que m'escrieu, ara sí. Jo també us vull agrair a vosaltres moltíssimes coses, és que no, m'hauria d'haver fet una llista, no? Perquè jo també estic emocionada perquè estic segura que tirareu endavant, perquè tinc molta, molta, molta esperança, molta fe en vosaltres, perquè és que si es pogués jo us pugues traslladar, com us puc imaginar el que crec que sou capaces de fer, perquè us ho he vist de fer aquí, i pues seria meravellós, no? Que jo us pogués projectar el que m'imagino de moltes de vosaltres. Però bé, bueno, us desitjo tota la sort del món, perquè la sort també,
també
a vegades és necessària, que confieu en vosaltres, confieu en les vostres capacitats i que heu de tirar endavant i que heu de disfrutar de la vida. I que us heu de deslligar de les coses que vosaltres penseu que us han pogut causar un dany en un passat. Mira endavant. I saber que sou capaces de fer-ho i ho aconseguireu. I jo també, si segueixo parlant, ploraré, no vull plorar. Gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Silvia. Gràcies.
La UNESCO va proclamar el 22 de març com el Dia Mundial de la Poesia. Coincidint amb aquest dia, al centre ho vam celebrar llegint en diferents idiomes el poema seleccionat aquest any. En aquesta edició, la desena, el poeta valencià Marc Granell ha escrit la poesia.
Poema de Marc Granell, títol La poesia. És el foc i és la neu, és la tristesa. I és el crit que desperta l'alegria i ens fa la llum les tenebres que habitàvem, com un costum antic d'anglès caigut. És el pont i és el riu, és la memòria, qui obri escletxes de mel en la ferida, fonda i roent, que ens cava precipicis insalvables al vell mig de les venes. És la mar i és la senda, és el desig, que crea com cap déu futurs més hàbits i funda uns altres mons que se'ls fan possible si el cant ens quinça, vels i fon les ombres.
A continuació, us llegiré un poema extret del llibre Vivències del tercer certamen de relats de persones privades de llibertat. Les inicials de l'autora són LLP i el poema es diu Dicen. Dicen que algún día el diablo me hizo mujer. Dicen, dicen tantas cosas sin saber de mí. Dicen que algún día nunca volveré a querer. Dicen, dicen tantas cosas sin saber de mí. Ángel de alas sucias, dicen que no volveré a volar. Dicen, dicen tantas cosas sin saber de mí. He volado hasta el cielo, he rozado el infierno por compañeros infieles e innobles. He buscado almas nobles que puedan limpiar mis alas. Nunca más podré volver a amar, tal vez podré volver a ayudar, ni poder volver a volcar. Demasiados pájaros negros esperan ansiosos en el cielo, almas grises en la tierra, pero siempre, siempre, para bien o para mal, cierto es que algo no habré hecho tan mal si lo que aquí te digo te hace pensar. Dicen, dicen tantas cosas sin saber de mí. Dijeron, dijisteis tantas cosas de mí. Diréis tantas cosas de mí sin saber quién he sido, soy y seré.
Hola, soy Margarita Gómez Miguel. Hoy en el Día de la Poesía no podía faltar sino el mejor, sí el más conocido, especialmente por los románticos, de los poetas españoles. Gustavo Adolfo Bécquer. Escuchadle, por favor. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas? ¡Ay!, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro espera, que le diga, levántate y anda. Nuestro Gustavo Adolfo tenía también su definición de la poesía, apropiada para recordarla en este día. ¿Qué es poesía?, me dices mientras clavas en mis ojos tu pupila azul. ¿Qué es poesía?, y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Ahora vamos a escuchar una serie de poemas escritos por compañeras nuestras. El primero es de Margarita. Poema Pasos. tocadas por la mano extraña del destino. Cuatro paredes sordas, el camino. Mañanas de ventanas con rejas, con escarcha, asfixia del sentir, días sin lluvia. Cinco dedos que cuentan días, meses y años, fantasías sin rumbo, risas locas. Y una ventana abierta al campo interno, donde millones de flores de oro engañan en secreto al crudo invierno. Ahora continuamos con un texto en prosa de la misma autora. Amor, amor. El destino en el amor es el reflejo en el otro. Un espejo vacío no es nada. Nada es el amor sin destino. La chispa que te transporta a otro mundo distinto, donde todo es mejor. El que ama y es amado vive en estado de gracia, en un planeta diferente del de los no amantes. Se duerme con una sonrisa. Se despierta lleno de ansias de un nuevo día iluminado por el ser amado. La más pequeña y banal cosa se cubre de encanto a la luz de estar él con ella. Todos los planes son mágicos, las noches estrelladas, las lunas llenas. Caminas hacia mí y comienzan a sonar mil violines. O podría ser el sonido de tu hola, esa música que oigo, dice la letra de una vieja canción. Este terremoto puede durar solo unos días, pero nos marca a fuego con su hierro y ya nunca más volvemos a ser los mismos. Nunca más.